Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Que passen ara mateix de les 5 de la tarda. Per cert, que ens ha passat la Sandra aquesta notícia, que no ha pogut dir, que el Facebook i Instagram, bueno, una notícia, esteu connectats, heu de saber que ha caigut Facebook i Instagram. També tenim la Vanessa per aquí, ens ho confirma, no? des de xarxes. Les causes encara no sap què ha passat, i en diversos països. Per tant, bueno, més que res, si heu d'entrar a Facebook i Instagram, que sapigueu això, que de moment no s'hi pot entrar des de 4:15 de la tarda. De moment es desconeixen les causes del per què.
Joan Anton. Ho has narrat, no? Es desconeixen les causes de moment, però continuem informant.
És que jo tinc un passat informatiu.
Molt bé,
no? Que tinc aquest punt d'estarem pendents d'aquesta notícia. Què passaria si cauen... Bueno, la Vanessa, pobra... Però, bueno, clar, no. A vegades per molta gent s'atura el món.
Sí, per molta gent s'atura el món. És cert que hi ha gent que fa negoci. Vull dir que hi ha vendes, sí. Hi ha negoci. Una cosa és altre ús, no? més social, però hi ha gent que està fent negoci. Vull dir que s'han convertit, les xarxes socials s'han convertit també en una eina de fer diners, en el sentit honest de la paraula, no? És dir, venda de productes, de serveis i tal. Per tant...
En aquest sentit, clar.
En aquest sentit, és important.
Sí. Seguirem la notícia de ben a prop, Joan Anton. Com estàs tu, Joan Anton Català?
Molt bé.
Dimarts, sí. Toca parlar de ciència.
Sí.
La setmana passada va donar molt de sí. I clar, tots els oients ens han reclamat, si us plau, que continuem amb els fakes més populars, no? Que és el que ens portes avui.
Sí, la segona part dels fakes.
Segona part.
El lliurament dels fakes, sí.
Vinga, ens hi posem.
Vinga.
Posem-hi.
Sembla mentida que encara em cregui tot el que em diu. Sembla mentida que em posi tonta si tu m'escrius.
Que comencem...
Sembla mentida.
Ja ho canta la Muixca, eh? Sembla mentida.
Sí, sí.
Anava a dir, comencem, però tornem a Mart, millor dit, no?
Me'n vam parlar una mica, però avui fem alguns dels fakes, no? Més, perquè saps que els conspiranoics pensen que els enganyem amb tot, evidentment, i també pensen que Mart està habitada i que els hi amaguem, no? I aquí hi ha molta gent que ha fet també un modus vivendi, una manera de viure, de donar conferències, fins i tot vendre llibres, ensenyant fotografies de la NASA, que són fotografies reals, però o bé que han estat manipulades, les fotografies, directament manipulades, o bé que es treuen del context. I t'explicaré dos exemples perquè vegis com funciona la cosa. Una manera de fer-ho. Agafen una fotografia d'una muntanya de Mart, que està feta des d'òrbita,
sí.
una fotografia feta des d'un satèl·lit, i tal com el Sol, les ombres toquen aquella muntanya, podria arribar a semblar que és una cara. Que és una cara d'una persona, i de manera que manipulen la foto, exageren el contrast, exageren la llum d'algunes parts de la fotografia, per fer-la semblar clarament una cara. I en diuen el monument de Mart, i comencen a vendre llibres dient el monument d'una civilització perduda. I comencen a dir que els enganyem, que no els hi expliquem aquestes coses, i a més el llibre té gràcia perquè posa en un lloc de la portada, el llibre posa amb fotografies originals de la NASA. Cosa que és pervers, això, no?
Clar, perquè hi ha molta gent que, mira, arran de la primera part, quan vas venir dimarts passat, que ho vas dir, hi havia usuaris que deien, ostres, però qui, aquesta gent que s'inventa aquestes coses, qui hi treuen? O sigui, quin benefici?
En aquest cas,
treuen,
ja ho veiem,
no?
Vendre
es veu
llibres.
Clar, en aquest cas.
Vendre llibres. És un autor, per exemple, que en diu, de fet, el llibre, me'l vaig anotar, diu, Els monuments de Mart, evidències d'una ciutat perduda, i a la portada apareix aquesta muntanya, que si la busqueu, doncs veureu que han exagerat les formes de la muntanya perquè sembli una cara enorme, un monument, no?, d'una civilització. Però s'obliden d'ensenyar la fotografia real. Ah. Hauríem de posar al costat la foto real.
Bé, no?
Aquesta és la muntanya, que és el que fem nosaltres. Quan veig això, jo de seguida poso la foto real de la NASA. A vegades sabem que els humans volem veure coses allà on no hi ha. Això és una tendència que tenim a veure formes naturals, intentar identificar formes familiars allà on no estan. Això, diríem, és un comportament de la ment normal. El que no considero normal és que algú ho manipuli directament i em faci negoci d'això, perquè després arrossegarà gent que hi creu. Aquest és un exemple, manipulació. L'altre exemple, treure de context. Fa uns... potser un any i mig, es va fer viral una fotografia de Mart feta per un dels robots que tenim allà, on es veu una porta. Una porta esculpida a la roca. Però una porta... una porta.
Sí, és a dir, rectangular.
Una porta. Una porta.
Sí.
Mireu, mireu. D'entrada, ja el sentit comú et diu, a veure, un moment, si hi ha habitants a Mart, hauran fet portes igual que les nostres? Això, jo, com a mínim, hauria de ser, no? Hòstia, són igual
sentit,
que nosaltres.
Sentit comú, no?
Sí, és el sentit comú. Després agafes i mires la foto real del robot. I la foto real del robot és immensa. Sí. I en un raconet d'una roca hi ha una petita escletxa, que és petitíssima, té centímetres, que no té profunditat.
Val.
I això és la porta, que si treus de context, augmentes, i només agafes això i treus tota la resta, et sembla una porta esculpida a la roca, quan allò són uns centímetres i sense profunditat. Per tant, és una esquerda normal, una forma normal com hauríem pogut trobar a qualsevol lloc, qualsevol roca de la Terra. Això no està manipulat des del punt de vista que no han canviat res, està tret de context. Això són dos exemples clàssics de mar, però si navegueu per internet i busqueu els fakes, gaudireu, però llavors busqueu-los bé, trobareu, doncs, això, no sé si ho vam dir la setmana passada, les calaveres, les serps, marcians corrent per l'horitzó, la marmota marciana. No us perdeu la
marmota. Què és la marmota marciana?
Famosíssima. És una marmota. Una marmota a Mart. I de nou, clavat a les nostres. Dius, l'evolució és tremenda, la natura és tremenda. És a dir, com s'ho ha fet la natura per fer una marmota a Mart idèntica a les nostres marmotes? És una roca. És una fotografia on hi ha una roca que podria abocar la figura d'una marmota, com de moltíssimes altres coses. Llavors es manipula i es treu de context i allò és una marmota. I així podríem anar continuant. N'hi ha un munt de fakes, n'hi ha un munt de fakes.
I va sumant, no?
I va sumant ciutats, etc.
Ai, Mart. Això, Mart,
Mart.
O sigui, desmentim, Habitada per una civilització...
Sí? Absolutament.
Fora, ens vols portar... És que aquesta l'altre dia ja la va mencionar.
Sí, la... quina dius?
La del Canadà.
Ah, la del Canadà.
Anem-hi al Canadà.
Sí, anem-hi.
Sí? Anem-hi, va. Times when you feel it kicking in the sun. Tu l'altre dia, Jonathan, deies que per WhatsApp això a tu t'arriben molts.
I tant, aquesta arriba molt. Aquesta arriba molt. I és una ocasió única, et diuen sempre, és que no te la pots perdre, el titular és. Ocasió única, visió única que hi ha hagut, i no sé per què sempre és a la frontera entre el Canadà i Alaska. No sé per quina raó.
Perquè, o sigui, no sabem...
Ah, no, és igual, perquè qui s'ho va inventar va pensar que era un lloc...
Sí, jo pensava, quan ho deies, potser és per una raó, saps?
No, en absolut, clar, però això fa pensar...
Que puguis justificar.
Aquí. Van a buscar això, van a buscar que...
I què deia aquest fet?
Deia que s'ha capturat aquesta fotografia, un esdeveniment únic i espectacular, a la frontera de Canadà, entre Canadà i Alaska, on es veu els dos sols al cel. On es veu el sol brillant, baix sobre l'horitzó, i al costat una lluna tan brillant com el mateix sol.
Val.
Per tant, en titulen dos sols al mateix temps, un és el sol, l'altre és la lluna molt brillant, és un espectacle que només es pot contemplar cada no sé quants anys, segurament molts anys, no? I que és únic a la teva vida. Clar, a veure, també, sentit comú, dius un moment. A la lluna, qui la il·lumina? El sol. Per tant, una lluna força il·luminada i plena no la podrem mai trobar al costat del sol, perquè,
clar,
en tot cas, la lluna la veiem plena perquè la tenim al darrere i el sol al davant, de manera que el sol il·lumina la cara de la lluna, que és la que nosaltres veiem il·luminada. Però si la lluna està al mateix costat que el sol, això tècnicament es coneix com a lluna nova. Al contrari, la part que té la lluna il·luminada és la que no veiem nosaltres.
Val.
Veia el sol, la lluna, que il·lumina la cara, que no mira cap a la Terra, i nosaltres veiem... No veiem lluna, és una lluna nova. La lluna no la veiem mai a ple dia, només que quan està minvant o creixent, i la veiem poquet. Per tant, el sentit comú ja ens diu que això és absolutament impossible. No anem bé. Mai podem veure la lluna plena, brillant, a ple dia. Mai.
Però, escolta, i
però ni des de Canadà, ni des de l'Àsia, ni des d'enlloc. Mai.
I això perquè ho han agafat,
punt,
no?, de Canadà. I
ja... Per fer-ho més interessant. Suposo, va, per fer caure la gent de dir, ai, mira, és que hi ha un lloc al món on això es pot,
això,
es pot
això
veure.
Passa. Sí. Ara passem a un altre clàssic, un altre fake que ens porta avui el Jonathan. Aquest t'agrada, no?
Sí.
És que aquest també l'hem anunciat bastant.
Sí.
Aquest asteroide.
Asteroides constants.
Però que està a punt de col·lisionar.
No, de fet, la NASA ha posat ja fi, a data a la fi del món, titular que va sortir fa uns mesos en un mitjà de comunicació a internet. La NASA era en castellà. La NASA pone fecha a la fin del mundo. Un gran asteroide con posibilidades de colisionar contra la Tierra el 13 de abril de l'any 2029. Després llegis la lletra petita i allà ja t'expliquen, però ja d'entrada titular, la NASA,
ja
no ha posat evidentment res de tot això. Són molt morbosos els humans. També ens agraden molt aquestes notícies que anuncien el cataclisme, que anuncien la fi de tot. Mm. Això ens agrada, no?, d'alguna manera. Asteroides en passen constantment. Cada dia, crec que ho vaig comentar un programa que vam fer, de si la Terra s'aprimava o s'engreixava, cada dia cauen 27 elefants, ho vaig calcular, 27 elefants, cauen petits objectes que tots ells sumen com a 27 elefants. De tant en tant passa algun asteroide gros. I de tant en tant, però vol dir milions d'anys, centenars de milions d'anys, en cau algun de molt gros que provoca un cataclisme a la Terra. En aquest moment no tenim identificat cap ni un objecte dels grossos que tingui la mínima probabilitat d'impacte contra la Terra. Això no vol dir que demà no el poguéssim descobrir. Molt improbable, perquè això ja et dic que passa amb seqüències de centenars de milions d'anys. El darrer que va caure així gros fa 66 milions d'anys, que es va carregar els dinosaures, i el 80% de les espècies vives de la Terra. D'objectes mitjans i petits, torno a dir, en cauen constantment, però no d'aquests que provoquen cataclisme. La qüestió que ha provocat que aquest fake es continuï, però sobretot ja veuràs com a mesura que ens acostem a l'any 2029, això es farà viral i haurem d'aguantar molts fakes d'aquests i molta gent que ens preguntarà, és perquè hi ha un asteroide que el nom ja fa tremolar, es diu Apophis. Apophis és el déu egipci de la foscor, que fa uns anys es va descobrir, i al moment en què es va descobrir, es va calcular que tenia un 2,7, si no recordo malament, de probabilitat d'impacte contra la Terra el 13 d'abril del 29. Poca broma, 2,7% d'impacte.
Clar, explica'ns això, o sigui, és molt elevat, eh?
Elevadíssim, imagina't, treus una bola, hi ha 100 boles en un cistell, i en pots treure quasi 3, que si en treus alguna d'aquestes 3... Catàstrofe, perquè és un objecte molt gros, vora el mig quilòmetre de mida. Això seria un impacte de conseqüències globals a la Terra. Globals a la Terra. I dius, 2,7. Però avui hem pogut certificar, és a dir, eliminar completament la sospita d'impacte. No impactarà. No impactarà. No hi ha cap possibilitat, zero possibilitats d'impacte. Tot i això, passarà molt a prop. Passarà tan a prop que mai, des de que la humanitat està en aquest planeta i tenim telescopis,
i ho podem
observar, mai haurà passat un objecte tan gros tan a prop. Perquè ens fem una idea, passarà a tan sols 30.000 quilòmetres d'altura. I per agafar perspectiva de si això és molt o poc, això és menys que els satèl·lits Meteosat. Que, per exemple, que els satèl·lits que tenim meteorològics i molts de comunicacions. Passarà per sota d'aquests satèl·lits. I el veurem passar. Des d'Europa, Àfrica i Àsia, aquella nit, 13 d'abril del 29, si no hi ha núvols, veurem un puntet de llum que passa pel cel, que és Apophis, que és un recordatori de la natura que ens diu, ei, humans,
hola estic aquí, us esteu controlant.
Exacte. Però us podria treure d'aquest planeta quan vulgués, però no ho faré de moment.
Val. O sigui, però quin impacte, mai millor dit, quin impacte tindrà aquest...
A nivell mediàtic, moltíssim, perquè ens permetrà fer molta bona notícia, ens permetrà fer molta didàctica, perquè atraurà l'atenció de la gent en la vessant positiva de la cosa.
Val.
No? Explicar... doncs això, que és un asteroide, explicar la fortuna de la vida. Mm. Això que molts cops hem explicat, que afortunats que som de tenir vida, no? Com hauríem de gaudir més de la vida que tenim. Explicar que no coneixem cap objecte dels grossos que en aquest moment vingui, però que som aquí gràcies a objectes anteriors que van provocar extincions massives i nosaltres, d'alguna manera, som el resultat d'aquestes grans extincions massives. En fi, ens permetrà explicar molta ciència i molta fortuna de la vida, també. També ens obligarà a defensar-nos, i això és la part més trista, no? a defensar una altra
vegada
contra, no?, l'avalanxa de notícies que diran que els enganyem, que realment sí que hi ha possibilitat d'impacte, que finalment, sí, que no impactarà, que finalment no haurà impactat de miracle, però que nosaltres sabíem que sí que podia impactar, en fi, i provocarà preocupació a la gent, i amb motiu. En aquest cas, amb motiu, perquè... diríem, qui busqui veurà que realment el 13 d'abril del 29 hi ha un objecte molt gros que passarà a prop. I si només es queden amb el titular, doncs potser es creuran allò que els arribaria, que els deia, sí, no ho has escoltat, que bé, no has sentit que bé un objecte molt gros. És una ocasió per fer didàctica bona, però serà bastant cansat. Ja ho veig a venir,
serà un,
que serà
un
combat. Bastant cansat.
Estem amb el Joan Anton Català, ell és físic, químic quàntic i divulgador científic, i avui estem parlant d'aquests fakes que ens deixa el món de la ciència, segona part. L'altre dia, Joan Anton, ens parlaves d'un que podia ser perillós.
Buah.
per la salut.
És increïble. Mor gent. Respiracionisme. Diu que podem alimentar-nos només de la llum del sol, sense menjar. Jo no ho sé, però... A veure, exacte, però com pot ser?
Si posem les mans al cap, com pot ser que hi hagi gent? Clar.
On tens la clorofila? Jo no me l'he trobat encara, la clorofila. És dir, les plantes ho poden fer perquè tenen clorofila i la clorofila fa una cosa excepcional, que un dia hi parlarem. És excepcional convertir la llum del sol en sucres.
Sí.
Això és una cosa excepcional. La natura només ho sap fer amb clorofila. I només ho saben fer les plantes, i les algues, i alguns bacteris que tenen clorofila. Els humans això no ho sabem fer. Els humans necessitem menjar. Menjar. Doncs hi ha gurus que asseguren que porten anys, dècades, sense menjar. Això ve d'una tradició hindú, sembla ser, d'aconseguir una perfecció doncs, reduint la ingesta d'aliments. I això portat a l'extrem és aquest respiracionisme, no? Estan enganyant, estan mentint. Aquests gurus saben perfectament que estan mentint. De fet, n'hi ha un que es va fer molt famós que afirmava haver estat des dels 8 anys fins a l'edat adulta sense menjar. Des dels 8 anys fins a l'edat adulta sense menjar. I es va estar d'acord a sotmetre's a experimentació, a comprovació. Ah, però després quan s'ha vist com s'ha fet aquesta experimentació, clar, com ell ha volgut. Clar. Com ell ha volgut. Per exemple, el deixaven sortir a prendre banys de sol, el seu aliment, però ningú no controlava què feia durant aquestes estonetes que no estava al laboratori i que s'anava a prendre els banys de sol. Se li permetien rebre visites.
Però,
exacte, no es veia què portava al bolso la senyora que el anava a visitar, per exemple. No?
Sí.
De manera que, per favor, fem les coses ben fetes. No enganyem d'aquesta manera perquè, a més, si enganyes d'aquesta manera, mates gent. I la qüestió és que hem tingut morts al món per seguir respiracionisme, per intentar seguir aquesta disciplina, hi ha hagut gent que ha perdut la vida. I això és la cosa més trista, però sobretot flagrant, i és delicte, per mi és d'un delicte tremendo.
És delicte, clar.
Tremendo,
és que sí.
Perquè tu saps que estàs enganyant.
Però l'has assassinat, vull dir.
Exactament. Va haver fa cosa de, no recordo, 6 o 7 anys, un clínic, que en diuen, una trobada, un workshop de respiracionisme aquí a Catalunya.
Aquí a Catalunya?
Sí, i tant. Sí. Que suposo que no anava a l'extrem de deixar del tot de menjar, però anava amb la línia de, no, aconseguir aquesta perfecció a base de reduir la ingesta d'aliments. Ple segle XXI, Mercè.
Mare meva. Respiracionisme.
Respiracionisme.
Va, un altre fake a terra, però ara sí, ha arribat el moment. Un altre, ara dèiem de l'asteroide que col·lisiona amb la Terra, però és que aquest és l'altre clàssic d'entre els clàssics, que és l'avistament d'ovnis.
Ai, com m'agradaria.
Mira, ara has tingut telepatia amb mi, perquè jo he pensat, li preguntaré si li agradaria veure...
Tant que sí, clar que sí.
Ja m'imagino.
És que hauríem
respost... T'ho anava a preguntar,
Hauríem respost la gran pregunta de la humanitat. Jo no me'n vull anar d'aquí sense una resposta de si hi ha vida allà fora, que és això que el sentit comú ens diu que sí, però ja, és que estem neguitosos, necessitem les proves,
sí.
I ja seria, màxim, el premi gros, una civilització. Seria el primer que signaria ara mateix, però això no vol dir que tot això que ens diuen sigui veritat. No. La ciència avui no té cap ni una evidència, i mira que ens agradaria, cap ni una evidència que la vida hi hagi vida més enllà de la Terra. El sentit comú ens diu que sí, però de proves avui no, encara no en tenim. Menys encara de que hi hagi civilitzacions, tot i que, torno a dir, el sentit comú ens diu que seria una manca d'humilitat, un pecat de manca d'humilitat per part nostra pensar que som únics. Però això no és ciència.
Clar.
Això és desig, és, no sé, és ideologia, és filosofia, però no ciència. Però constantment ens estan dient que tenim els ETS aquí, que viuen entre nosaltres, que el govern dels Estats Units té ETS congelats, i vam veure aquell episodi fa uns mesos d'un exoficial de la intel·ligència nord-americana que davant del Congrés, en una comissió del Congrés, afirmava que el seu govern té ETS congelats i que fins i tot tenen ovnis allà en custòdia. I això sota jurament. I això va crear la sensació de que, com que ho diu aquest tio, sota jurament, ja és veritat. A veure, hi ha una cosa que es diu mentida. Això ha existit des que la humanitat és humanitat. Es diu mentida. Ja està. Pots estar sota jurament o no.
El que tu vulguis,
pots mentir igualment.
Per què ho va fer?
No ho sé. És un exoficial. Per tant, pot estar ressentit, pot buscar popularitat, no ho sabem. Però la qüestió és que, primer, el sentit comú ja diu, a veure, si aquest home ho sap, quants més ho saben? Perquè, a veure, això no es pot mantenir a ple segle XXI. En el segle XVI, XV, quatre tios podien mantenir en secret el coneixement de la humanitat. Avui és ple segle XXI, són milers de científics i d'empreses subcontractades que treballen pels governs. Mm. Si això ho tingués un govern, això s'hagués escampat. No és que aquest tio ho sàpiga, és que ho sabria, no sé, el cosí, el cunyat, saps? No, vull dir, és que és impossible mantenir una cosa d'aquestes en secret. Això, la primera cosa que el sentit comú s'ha de dir.
Mm. Que després, ens ha d'alertar.
Després, escoltar la ciència, girar-nos, i la ciència de seguida va contestar. El món científic va contestar. Ei, nosaltres, nosaltres no en sabem res de tot això. Mm. Per tant, per nosaltres tot això no existeix, és mentida. Tercer, es va, grates una mica, mires informació i veus que aquest és el mateix, la mateixa persona que uns mesos abans havia afirmat que durant la Segona Guerra Mundial, abans de la Segona Guerra Mundial, amb ajuda del Vaticà, Mussolini, és a dir, els Estats Units, havien pogut capturar un ovni que Mussolini tenia en custòdia. I dius, a veure... Com? És a dir, ja a la Guerra Mundial Mussolini tenia un ovni en custòdia, i gràcies al Vaticà, això es va als Estats Units. Per tant, i aquest era el tio que havia firmat això, que la intel·ligència nord-americana, quan ho poses tot, fent xup-xup, dius, a veure, resultat, no sé per què ho fa, però és mentida. No sé per què ho fa. Les seves raons tindran popularitat, no sé, ressentiment...
Sí, que no ho saps.
El que sigui, el que sigui. Però, perquè, a més, a la comissió li pregunten, vostè té fotos?
I què diu?
No. Vostè té documents? No. Però sé qui els té. Escolta'm, doncs aporti'ls.
Acabem ja, que vingui.
O sigui, qui ho té? Que vingui.
Clar.
És una comissió del Congrés. Pot fer venir a declarar qui vulgui. No? Que vingui. Però no, evidentment. I després va haver aquell episodi trist del Parlament mexicà.
Sí, home, que n'hem
parlat. De les mòmies, sí. També en parlar.
Sí.
Que ridícul, que ridícul. A mi el que em sembla trist i denigrant és que un Parlament d'un país pugui avenir-se a un espectacle tan lamentable com aquest. És una cosa. Amb un suposat científic, amb dos suposats científics, que també mires el seu passat i veus el científic que són, i ja havien fet fakes, havien creat mòmies artificials, que s'havia descobert que eren mentida anys anteriors, i aquestes noves que presenten són d'aquesta tradició que ells tenen, no? Que diuen que són mòmies recuperades del Perú, i ràpidament el govern del Perú també es va desmarcar. Ei, no, per favor, a nosaltres no ens emboliqui, amb tot això no en sabem res. Tres dits, ara ho dic de memòria, però tres dits, morfologia clavada a la humana per on petit... Mm. És de nou, no? Perquè, és dir, si existeixen allà fora, seran idèntics a nosaltres? És a dir, tindran també dits, com els nostres, tot i que només en tinguin tres, i dos cames, i embarassada una de les mòmies, igual com s'embarassa... És el mateix, és a dir, la vida només sap fer-ho d'una manera, això de fabricar vida i de fabricar civilitzacions. Oi que sembla que sigui una cosa com sospitosa, tot plegat? Però allà hi som, i continuem amb gent, i a mi molts cops, aquesta és una discussió que tinc sovint, perquè com persona que es dedica a mirar el cel, em pregunten sovint, i tu no has vist res sospitós al cel? I jo dic, mai. I un cop vaig tenir també una discussió, no sé si la vaig comentar un cop, amb una, no diré el nom, però és un artista important de Barcelona, amb renom, que ell afirma haver vist, haver tingut un encontre a la tercera fase, que és directament trobar-se'ls amb ells. I un cop, parlant amb ell, jo li vaig dir, mira, jo crec que quan tu m'ho expliques, tu t'ho creus. És a dir, jo crec que no em vols enganyar. Però jo no m'ho crec. Per què jo no els he vist mai? Si des de petit jo estic mirant el cel amb telescopis, a simple vista, mai he deixat. I diu, no, tu no els veuràs mai. Dic, no, per què? Diu, perquè no hi creus. Val.
Ben,
aquí està la cosa. I vaig veure, doncs...
D'acord.
Estic d'acord. No els veuré mai. Però jo estic segur que ell, t'ho dic perquè ell m'ho explicava d'una manera molt vehement i molt sentida, no? Jo el respectava dient, jo estic segur que tu t'ho creus, que la teva voluntat no és enganyar-me. Però... No ho crec.
Ai, Joan Anton.
Bueno, aquí estem. I que consti que seria el
Quina
primer que m'agradaria.
Seria
el primer que demà hi hagués una notícia dient que s'ha rebut un senyal provinent d'una civilització. Vaja, això, tant de bo ho poguéssim veure abans que me'n vagi d'aquí, perquè seria... Jo em sentia... És que, clar, quan mires el futur... Sí, quan penses en el futur i en el moment que som ara, de coneixement, que és una espiral de coneixement, dius, com serà, què sabrem d'aquí a 20 anys? Què sabrem d'aquí a 50 anys? Quants misteris de la natura haurem desvelat? Quants coneixerem que avui són misteris i ja no ho seran més? A la velocitat que anem, tan de pressa, de descobriments, en 20 anys això pot ser? Pot ser una festa. I dius, o en 50, no? I dius, i m'ho perdré.
Bueno,
No, però ja, però és el que et dic, durant molts segles el coneixement de la humanitat estava com a letargat, no? Hi havia... Passaven segles abans no hi hagués quelcom.
Sí.
Ara no passen dies que no hi hagi un descobriment nou,
no,
bueno, un misteri
cada
nou...
Cada dia hi ha una notícia nova a dir, no, 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 explicar, no, Joan Anton?
Vull dir,
que
absolut,
Andy, no? El Ferraner haurà contribuït.
Qui?
Tu.
Jo, a què? El Ferran és molt bon tio. No, però, no, però sí, explicar aquestes coses és un plaer. Jo és el que em motiven a mi. No, jo de petit ja em motivava, deia.
Motives, això ho ha de saber la gent. I motives els altres. Vull
clar,
dir que
jo pensava, això li haig d'explicar a la gent, perquè això la gent ho ha de saber.
Sí.
Clar, però hi havia una notícia, després n'hi havia una altra al cap d'uns mesos. Però és que ara, cada dia, jo cada matí, quan em connecto al matí, vaig primer a mirar les notícies que han sortit durant la nit als Estats Units, miro els papers que s'han publicat, i cada dia...
Hi ha coses noves.
Coses noves, que diu... Oh!
Ai, en fi. Jonathan Català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
A l'espai de ciència d'aquí de la fabricació. Gràcies, Jonathan.
A tu.
Bona setmana.
Ràdio Estel.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia, de dilluns a diumenge, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel. Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Minuts que passen ja de 6:45 de la tarda. Fabricant la tarda plegats aquí a Ràdio Estel. Deixem ara els fakes científics perquè... O no, perquè ja els estàvem comentant aquí a la taula de diàleg, que com ja sabeu, convoquem cada dimarts cap a aquesta hora. Aleix Cabrera, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Guillem Figuerola, com estàs?
Bé, bona tarda.
I Roser Pedrós.
Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Com
aquí
esteu?
Aquí estem, molt bé.
Un dia més. No sé, clar, dic que els deixem o no, però és que l'Aleix deia... Jo comentat ja allò de la Terra, que
sí,
no deixa
sí.
de ser plana.
El terraplanisme.
No? Uf!
No puc dir que està en auge, però hi ha teories bastant fortes, pretenen ser bastant fundades, i hi ha pàgines web dedicades al tema.
Sí.
És fort, eh?
És molt fort. No, jo, mira, avui és el segon episodi que ens ha dedicat avui el Joan Anton Català, a parlar d'aquests fakes del món de la ciència, que si els voleu recuperar, ho podeu recuperar a Ràdio La Carta o a la nostra aplicació o a través de les nostres xarxes socials. I és que, clar, t'esgarrifa el fet de pensar com pot haver-hi gent que encara s'ho cregui, no? Vull dir que... No
clar,
sé.
És que el problema ara també és que amb l'accés d'informació que tenim, en comptes d'estar més informats, moltes vegades també tenim persones que es creuen gurús de la ciència que en teoria diuen que tenen uns coneixements que han adquirit i moltes vegades són només gent intentant fer negoci a través de mentir sobre el...
O senzillament gent que li interessa desinformar, també. Pel pur plaer de desinformar. I després també m'atreviria a dir que el fet de que hi hagi aquesta allau d'informació, estem tan sobresaturats d'informació que crec que alhora ens fa més vulnerables a què ens creguem segons quines teories conspiranoiques.
No volem explicacions senzilles que ens refutin i també el creure'ns que sabem una cosa diferent que la resta de la gent no sap, que crec que també és un punt amb el que
juguen.
Sí, sí. Bueno, Jonathan, es deia, dius, que jo cada vegada ens ho està explicant
ara. És que és un crac aquest senyor, Dona gust sentir-lo.
És un mestre, sí, és un gran divulgador. I ens deia, jo cada matí, quan em llevo i m'arriben whatsapps, que deia un fake que comentava, que era el de la frontera amb Canadà, que hi havia dos sols, Canadà i Alaska, que hi havia dos sols al mateix temps. Però això és impossible.
Després també us diria, mira, és que justament ahir una persona em va enviar un d'aquests fakes per WhatsApp, que li havien enviat per WhatsApp, que hi havia no sé quantos reenvis, que més t'ho posa, i ensenyaven una fruita, unes verdures vingudes del Marroc, que amb la llum ultraviolada les enfocaven i es veia com una mena de... com de residu, no? I llavors es veia només una mà que manipulava aquesta verdura i anava dient, escolteu, això, mireu, si posem la llum ultraviolada, mireu què es veu. Això ens ho estem menjant, I si raspem amb un ganivet, no salta, no marxa. I llavors aquesta persona que em va enviar això li vaig dir, escolta'm, però això qui t'ho ha enviat? Diu, no ho sé, m'ho han enviat uns amics.
Bueno, és que lo dolent és això.
La persona que està aquí, qui és? La pots identificar? És un científic? És algú expert? Diu, no, dic, és que ni s'identifica ni li veus la cara. Dic, clar. És que això és molt fort, dic, i anem reenviant aquests missatges. És que com la pólvora.
Sí, sí.
Us ha passat a vosaltres
trist.
Que heu rebut aquests missatges?
Jo, francament, ja sabeu que no sóc molt amant de tot això. I quan veig alguna cosa, ho esborro i punto.
I ja està.
I llavors, si tinc interès, ho busco per un altre cantó fiable. I poder contrastar, això sí. Però no perquè t'envien, et diuen i tal. Jo tinc un familiar que és molt amant d'aquestes coses. I enviar i tal. I tot el que envia per allà, tots tenim... No, cuidado.
També
hem de ser
que
molt conscients,
Qui reenvia, potser interiorment es pensa que està fent un bé a la societat.
No, al contrari.
Jo compartint aquesta informació estic fent un bé, i és el contrari, com dius tu, Roser.
Guillem. Sí.
Jo tinc la sort que, almenys al meu cercle proper, família i així, no rebo aquestes coses, perquè si no també hauries d'estar atent amb el que t'envien i a desmentir-ho. Sí que és veritat que també és la sort de si després la gent propera a tu també s'informa amb mitjans contrastats o utilitza el mainstream. Aquesta sort que aquest tipus de persones no estan encara tenint molta representació del que són els mitjans tradicionals i són més coses que veiem a internet o potser ara que diu pels xats, però si la gent de moment... Si aquest tipus d'informació no traspassa els mitjans tradicionals, de moment podem estar més tranquils.
Clar, i de fet, mira, nosaltres cada dilluns tenim a la gent de Verificat que la seva feina també, part de la seva feina consisteix en això.
Som vull dir
que si tu tens reps, doncs això que explicava l'Aleix, no? Doncs un WhatsApp o el que sigui, una informació que t'arriba per mail, perquè sigui, i sospites que pot ser un fake... Bueno, li envies a la gent de Verificat i que ho verifiqui.
Exacte.
Ja està. Vull dir, és que és el que deia la Roser, és que hem d'aprendre a contrastar, no? I a tenir com aquest sentit crític quan llegim coses que ja veus que sospites que és un
fake. És que si no és terrorífic.
I no fer-ho circular.
Exacte.
I no alimentar més, no? El fake. Mireu, tenim la mirada posada al 8M, que és aquest divendres.
Dia de la dona.
El dia de la dona treballadora. Clar, deixeu-me fer una parada, perquè suposo que heu estat al cas, ho heu llegit als diaris, heu escoltat a la ràdio a la Índia, perquè parlem del cas d'una dona que va ser violada en grup mentre acampava amb la seva parella la nit del passat divendres. De fet, la parella viatjava en moto pel nord de la Índia. Els van atacar mentre feien nit a la regió de Dumka, prop de Bangladesh, i allà, doncs, de fet, a ell crec que el van atacar i el van amenaçar amb un ganivet a la gola, i a ella la van violar en grup. Ara s'han identificat els agressors i les autoritats, doncs, els han indemnitzat amb 11.000 euros a la parella. Clar, la Roser fa esgarrifant-se, pel que fa als agressors, directament, la llei de l'Índia estableix penes de 10 anys a cadena perpètua. No sé si vosaltres aquests dies heu vist a Netflix, ara estic al documental que s'ha tret, no estàs soles?
No, he vist el rebombori i els comentaris a xarxes, però sí que no l'he vist, però està clar que ja tocava fer un documental d'aquests, perquè al final el cas del que parla, que és el de la manada, és veritat que hi ha molta gent jove i de totes les generacions, que és un cas que els hi va marcar a nivell personal per fer potser el primer clic a nivell de dir, ostres, m'he d'involucrar, he de començar a militar en la lluita feminista, perquè això que ha passat és, ja és una línia vermella que no podem creuar. I crec que sí que hi ha molt el testimoni això de molta gent que, i moltes noies que van abraçar el moviment feminista després d'un cas tan greu com el de la Manada. I que per desgràcia, veiem que no, que és una cosa que es repeteix aquí i més enllà. Mm. I al final, el nivell de les... El tema de les indemnitzacions sí que no sé concretament si és una qüestió de que el valor monetari que té a l'Índia, les coses, i que potser els 11.000 euros que aquí ens semblen...
No compensa, bueno, per lo que s'ha fet, i el trauma psicològic...
Al final tampoc no cal que siguin els 11.000 euros en el cas de la violació de Dani Alves. Al final ell ha tingut una reducció a la pena perquè acceptar aquests diners d'indemnització, en aquest cas els dona l'Estat, en l'altre cas els donava la defensa... és un atenuant.
Uh-huh. I no hauria de ser-ho, eh? No.
Llavors, és un altre punt.
Exacte.
Llavors, se suposa que això és la suposada reparació, aquesta indemnització econòmica, però clar, no sé si... Si donar diners és una suposada reparació.
Aquí és que està la clau. Jo recomano... Mira, de fet, demà parlarem amb l'Olga Vallejo, que, com ja sabeu, els divendres amb la Neira ens parlen del món de les plataformes. Demà s'ha dedicat a documentals sobre feministes i ens parlarà justament d'aquest documental que es diu No estàs sola, la lucha contra la manada, que, per cert, podeu veure a Netflix, per si teniu Netflix, i demà en parlarem al programa. I és això. Jo us haig de dir que demà parlarem amb la Olga, però vaig començar a veure aquest documental que analitza a través de testimonis claus el cas de la manada, com ho explica, també passa, explica o enllaça amb l'assassinat de la Nagore, que és una noia que va perdre... Bueno, no, que, perdoneu, que la van assassinar amb un Sant Fermín, i clar, jo al principi em va costar veure'l, perquè és el que, en la línia que tu deies, no, Roseda, és que quan empatitzes i connectes amb la víctima...
És que és horrible.
Que és que això...
És horrible.
Com es pot reparar aquest dolor?
No, bueno, perdoneu, no hi ha diners al món per reparar-ho, perquè psicològicament ja estàs tocat per sempre, per tota la vida, eh? Mm.
Vosaltres dieu que no l'heu vist, per això?
No.
Jo crec que el paper de la reparació està molt en com tractem també a la víctima com a societat. Crec que el paper de la reparació està aquí. Al final, una tragèdia així no es pot desfer perquè ja ha passat i no hi pots fer res, però crec que el judici de què fa l'opinió pública moltes vegades dels casos de les noies, de també com a nivell legislatiu les defenses busquen la debilitat o que una persona quan ha passat per un procés així s'ha de recuperar ràpid, és que no és una manera de buscar afeblir el que ha passat. Crec que és una mica la visió que tenim com a societat dels casos. Crec que això és el que podem reparar, és a dir, intentar sempre estar al costat de la víctima, creure-la, escoltar-la, també no fer-la passar pel procés de potser reviure-ho el cas moltes vegades, amb el tema judicial també, que es fan fer moltes declaracions.
I retrocedeixo. Casalves, aquesta noia, quan li va passar el que hi va passar, no volia denunciar perquè no li farien cas. Tu creus que és normal? Perquè era... Qui era el que havia actuat? El senyor Alves, clar, té un gran poderio... I, a veure, això és injust, sincerament.
No, clar, jo crec que el debat també està com a societat, el que fem, no sé com ho veieu vosaltres, però que en comptes de jutjar a qui és l'agressor, jutgem a la víctima.
Exacte.
Crec que aquí és un...
I més com a dona.
És on està el paper de reparació.
Sí. Aquí està.
I quan es veurà realment, quan avancem com a societat.
Exacte.
Quan això canviï. El que és que en el moment en què determinats grups polítics s'abanderen d'un cantó i de l'altre, de tots dos, crec que és una qüestió de la qual no es pot fer bandera, s'ha de tractar molt a fons.
I tant, i tant. I molt delicat.
Sí.
És sens dubte un tema molt delicat i ja que estem, com dèiem, aquest divendres 8M, també una notícia que llegíem avui, l'Observatori Dona, Empresa i Economia xifra la bretxa salarial entre homes i dones en el 13,3%. Gairebé la meitat de les dones serien pobres si visquessin soles.
Això ha passat sempre, per desgràcia.
Això evidencia un cop més que tenim un sostre de vidre, que les dones no hi arriben, i que hi ha unes diferències...
No, d'arribar hi arriben, el que hi ha la diferència sí, de sexe, no?
I salarials, i de tracte. Ja no només de salari.
Jo ja parlo per edat que tinc i ho he viscut.
Sí.
I gent supervàlida, i en canvi per ser dona, pues, bueno, estàs menyspreat, per dir-ho d'alguna manera.
Fem una ullada a tots els organigrames que hi ha de les grans corporacions, empreses públiques i privades, veurem la gran diferència que hi ha.
I els directius. De dones n'hi ha poquíssimes, exacte, el que has dit tu de l'organigrama.
Sí.
Bé, no. Confiem de que canviaran les coses.
Fareu alguna cosa vosaltres divendres? No sé, Roser, tu ets...
Alguna cosa de reivindicar, sí, la veritat, perquè considero que és necessari.
I tu, Aleix?
Nosaltres, si cada any a la feina sortim, es llegeix un manifest, sortim tant companys com companyes, i sí, sempre... Jo tinc el pin de fa molts anys i me'l poso, no sé, una forma... És molt tonto, en el fons, perquè el pin el portem cada dia, en tot cas. No. Encara que no el tinguem posat, l'hem de portar a l'actitud, no?, i a la manera de ser.
Jo confio que la gent jove, com sou vosaltres, que sempre ho he dit, a mi m'encanteu tots, que reivindiqui i que lluiteu. A mi el que em queda per lluitar ja està més reduït, però clar, s'ha d'estar allà i considerar el que és i el que hem lluitat per moltes coses que després s'han anat a Norris. Però hem d'estar tots a damunt.
No és una cosa d'un dia. És que no, els dies mundials a mi a vegades em grinyolen una mica perquè sembla que...
Això és lo dolent.
En un dia t'hagis de recordar d'aquella causa i després te n'oblides.
És dia a dia.
És dia a dia.
Jo penso que el dia al final és només una demostració de força, potser del moviment, de que no es fan passos enrere, de que la gent encara està disposada a sortir al carrer i a demanar i exigir els seus drets.
Totalment d'acord.
I potser el problema és aquest, que al final quan és el que acaba passant amb aquests moviments, que al final quan els avenços van molt a poc, o pot ser molts avenços però sempre n'hi pot haver, també hi ha les coses que passen amb l'actualitat també fan que potser ja diguis, hòstia, no sé si val la pena seguir militant o seguir creient, perquè veig que és molt...
Bueno, perquè un es frustra, també, de dir estàs lluitant, i no s'evoluciona com tu voldries.
Llavors, el valor,
hi ha la contradicció,
el
no?
El valor també és el poder sortir i seguir reivindicant, i sobretot en el paper que preguntaves que podem tenir cadascú, jo sempre m'he plantejat el 8M com un dia d'intentar no dir res, ni opinar, ni d'esto, perquè no aportes, no estàs aportant res. Llavors, el que has d'intentar fer és un treball de suport i també d'adonar-te de les dinàmiques del dia a dia en les que tu ets masclista o en, perquè també m'agrada molt aquest paper, potser que no sé si s'ha perdut respecte als primers 8Ms després del 2016, que era el paper aquest de les dones baixem del carro avui, és a dir, no hi som avui. I és una manera també de fer veure el valor que té la dona a la societat, i crec que jo sempre m'ho he enfocat així, en dir, ostres, avui no hi és, les dones no hi són, què perdem si no les tenim?
Mira, voldria comentar una cosa respecte al fet de visibilitzar aquestes qüestions. Fa uns dies la Cristina Sáez, periodista, divulgadora i científica, tuitejava que la van convidar a una taula de divulgació científica amb diverses persones, homes. Totes elles eren homes, no sé si eren 4 o 5 homes, i amb ella li van dir, tal qual, et truquem per la quota, perquè ens falta una dona a la taula. I ella va dir, no participo.
T'utilitzen.
Però fins a aquest punt...
És que és
vergonyós.
No, estem encara.
Bueno, l'Anna Polo i la Maria Rovira, que parlàvem d'elles fa unes setmanes amb el tema de la gala dels Gaudí, elles ho han dit moltes vegades. Elles al principi necessitaven visibilitat com a còmiques i les trucaven per fer monòlegs el 8 de març i deien que sí. Però arriba un moment que al final era no treballo gener i febrer, i al març m'esteu trucant.
Sí, per un fet determinat, exacte. Et sents utilitzat.
Perquè necessiteu fer el monòleg feminista. El monòleg feminista també es pot fer els 2 mesos abans i els 2 mesos després.
No, és el dia a dia.
Llavors van decidir que al final és una decisió molt valenta, perquè estàs renunciant a treballar.
Sí, bueno.
I a guanyar diners.
Però tothom té una dignitat, no?
Quan és una feina que dius que és molt de dia a dia i que acostumes a no poder dir a res que no. Però en aquest cas ells van prendre la decisió valenta i van decidir que no serien partícips d'això.
Què, Aleix? Comentem encara una altra notícia
més. Sí, titular, no? Que ens posa aquí la Mercè, que diu més de la meitat dels homes de 16 a 24 anys consideren que el feminisme ha anat massa lluny. I això sí que jo ho he notat, eh?
Perdó.
Noves generacions, jo ho he notat.
Fatal, eh? Ara ja... Me'n vaig a casa.
Què? Desinfles.
No vull ser catastròfic, però és molt senzill. Vull dir, ells han vist que les generacions que venen endavant tenen uns privilegis i ells estan veient que són els únics, han parlat malament, els únics desgraciats que perdran aquests privilegis. I per això pensen així.
Mare de Déu.
I t'ho dic jo, que tinc 24 anys
sí, sí.
cap a 25, és a dir, jo surto ja del...
Per la punta ja del...
Però és així, és una qüestió de pèrdua de privilegis.
O sigui, és una qüestió de pèrdua de privilegis,
Al final és pèrdua de poder, perquè sí, els privilegis han de ser compartits. És a dir, si realment creus en la igualtat, igualtat de qualsevol tipus, incloent tota la diversitat que hi pugui haver, et deixes estar d'aquestes històries. No perds res, guanyes, guanyem.
Sí, però bueno, això ja és la mentalitat, eh? Mira, que no es canvia.
Clar, és el que diu la Rosa, jo crec que és la mentalitat.
Sí, sí, sí. I més gent jove, conye.
Una mentalitat...
A la meva edat dius, bueno, vale.
Roser, no et sorprèn? Mentalitat molt arcaica.
Total.
Oi?
Total, total. Jo dic, hi ha gent jove que és vella.
I també perquè d'aquesta gent jove a vegades també té referents, sobretot a les xarxes socials, que al final... hi ha de tot, que són referents que els hi ensenyen, un discurs misògin i un discurs racista.
I l'educació és molt important, evidentment. Coses.
Llavors, també, clar, moltes vegades actuen segons els referents que tenen.
Bueno, llavors però és... tenim lògica i sentit comú. En però aquestes edats, hi ha un ja t'ha de ser conscient, no?
Al final és el mateix.
Les coses.
És el discurs de sempre de l'altre, de buscar la diferència. És un discurs molt populista. Mm-hmm. És a dir, vindrà el de fora, em prendrà la feina, vindran les dones i em prendran el poder.
Totalment, totalment
d'acord. És el que dius tu, Guillem, que n'hi ha que s'abanderen d'aquest discurs
sí, que estan
movent masses amb això.
Sí, sí.
Però no creieu que aquesta part de la població, no? O sigui, aquesta mostra que s'ha fet en homes de 16 a 24 anys, però tu ho deies, Roser, imagina't si es fa amb una mostra d'una edat més gran.
Diu, no ho acceptes, però dius, bueno, vale, l'educació, la mentalitat i tal. Però a veure, gent jove, és que de veritat se'n posen els pèls de punta.
Clar, però llavors, el que deia el Guillem, que és que no s'estan tenint res.
No s'estan tenint el missatge.
O sigui, vosaltres us sentiu atacats.
Per res.
Jo almenys
al
no.
Al contrari, crec que hem d'anar cap aquí.
M'hi
sento més còmode amb una societat així, jo. Però claríssimament. És que no posaria en dubte. Llavors, em sorprèn tant com la Roser, no? Vull dir que jo em quedo molt sorprès.
I
inclús us diré que em fa pena veure això.
Sí. És molt trist.
Perquè l'esperança trontolla quan veus aquests titulars.
Sí,
penses,
sí.
Ostres, cap a quin futur anem?
Sí, sí.
Ja no només econòmic, social,
ecològic.
No,
social, clar.
Bueno, és el problema de si aquesta generació, quan passi ja a ser una generació adulta, serà part de la... De la societat o de la contrasocietat. No sé si m'explico, perquè al final també moltes vegades actuen així perquè les generacions joves al final sempre intenten ser contracultura de la generació anterior
sí,
i de portar la contrària al que fan. I llavors també, si la generació millennial ha sigut més progressista i ha tingut una obertura de mires respecte a l'anterior, doncs ells també volen potser portar la contrària del que fa l'altre.
Per la senzilla raó de que, evidentment, com evoluciones, tens que anar modificant. Però en aquest cas és tot el contrari. És reafirmar els criteris, les idees i el masclisme, per dir-ho d'alguna manera, que no vaig en contra.
També m'agradaria veure el retrocés que diuen que fa, si és també una perspectiva de coses que viuen en el dia a dia o dels titulars que els hi arriben de lo que fa el moviment feminista, perquè també era el moviment feminista...
No insistim, la lògica i el sentit comú.
També ha arribat a les institucions i també hi ha partits que el...
Això es deixen manipular. Com... Aquí ja m'estic tocant la fibra. Estic d'acord amb el que dius.
Estem parlant de persones en formació, també. I que,
és que no té res a veure.
Estan construint també la seva personalitat.
Exacte.
El que és que jo crec que això no ho podem deslligar de la història, dels moments històrics. Jo crec que, per exemple, és que avui en parlàvem amb uns companys de feina, no? Que hi ha hagut una generació X que ha nascut amb la democràcia, és a dir, la prèvia va haver de lluitar per una democràcia, per tant, és el que deia ara el Guillem, no? Hi ha hagut una contra, no?, aquestes revoltes per aconseguir unes millores.
Una Roser.
Exacte, la Roser, aquí tenim l'exemple, no?
Sí, 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 estic totalment d'acord amb el que dius.
I és que com jo hem nascut amb la democràcia...
I avui en dia, que nosaltres pensàvem que tot allò que vam estar lluitant, reivindicant i tal, en vez d'evolucionar i anar millor, hem retrocedit. Hem guanyat amb tecnologies, però en canvi socialment
sí, perquè...
hem perdut moltíssim.
Aquí entra aquest factor que dic jo històric, no? És a dir, per exemple, les generacions X i la següent, que és la millennial, han viscut un temps de vaques grasses, podríem dir, inclús que tots han entrat al mercat laboral i hi havia certes
una oportunitats. Una transició.
I ara hi ha la generació Z.
Els millennials et diran que van passar dos crisis, eh? També els agrada molt frustigar-se i et diran que van passar
dos. Està tocada una mica, és els centennials, que sou els d'ara, no? Sí. Que us trobem una crisi econòmica, ecològica...
Tu ets centennial?
Sí, perquè, clar, ostres, vaig estar discutint això aquest cap de setmana amb el meu pare, sobretot, perquè vam estar mirant el tema de les taules de les generacions sí. així, i sempre dèiem això, que la millennial i la Z és molt complicat, perquè la Z diu que som nadius digitals, i jo sóc de finals dels 90 i no em puc considerar nadiu digital, perquè jo també he viscut...
Tu ets postolímpic?
Sí, clar.
I ets centennial.
Centennial, és això. Al final han acabat dient això.
Ja està classificat.
Per mi les Olimpiades
va determinar, no?
Al final ho han acabat posant, els centennials els han acabat posant d'entre els mitats dels 90 cap endavant ja, i fins als 2000, fins als nens del mitjans de la crisi del 2008, els del 2010.
La Paula és centennial, també?
Sí, i tant. Mira quina carona. Sí,
la Paula té 15 anys, eh? La tenim aquí.
Sí, sí, Roger. Tan joveneta.
Sí, la tenim aquí treballant.
Pues se la veu molt madura, eh?
És una explotació infantil.
Xxt, això no es diu.
És broma.
No. Quants anys tens, Paula? 19?
Imagina't.
No es pregunta la data.
22.
No. Avui en dia ja això no es té en compte.
Tenim un... I la nostra tècnica és val un imperi. No sé, mira, és que ara has tret el meló de les generacions i un dia també podem parlar.
També.
Ui, no? Tants de temes.
I abans, Rosent, tenim un, ella i jo, que estan parlant aquí fora.
Quin tema
la bretxa
és?
Digital. Sobretot en col·lectius vulnerables i gent gran.
Bueno,
és un tema, eh?
Bueno, clar, sí, és que tant. Jo amb això tinc una opinió polèmica, també ja parlarem un dia. També.
No, mira, voleu parlar la setmana que ve? Ho anotem ja?
Anotem.
Sí, sembla, com vulgueu.
Després ens passen els temes.
Signem tots
no?
quatre, no? Perquè...
Sí.
T'he dit, eh?
Exacte. Mira, sí. Bretxa digital. Si us sembla aquesta escletxa digital, sí. Comencem per aquest tema.
Sí.
Tema de generacions que va tot com lligadet.
Perfecte.
I què més podem parlar de...
Bueno, oh, no, ja veurem.
No sé, no ens posem més coses a la llista perquè...
A la setmana que ve passaran mil coses.
I tindrem la nit dels Òscars. Seré post-Òscar.
Ostres, és veritat! Bueno, a veure si ens en portem algun els catalans, no?
A veure. La Societat de la Nieve.
Tots confiem.
Ai, Déu meu. Aleix Cabrera, Guillem Figuerola, Roser Pedrós.
Oi, se'ns ha passat, com sempre.
Ai, ben curtet.
Volant.
Curtet.
Vinga, taula de diàleg. Fins dimarts que ve, eh?
Molt bé.
Gràcies.
Salutacions a tothom. Adéu.
Gràcies. Nosaltres no tenim temps per més. Ho deixem aquí. Us deixem amb l'Ignasi Miranda i el Sense Distància. Que vagi bé. Fins demà.